Doncs apa, que avui és el Dia Mundial del Rock i un dels sons podia ser aquest. Soc el Ricard Álvarez i comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs sapa que ja és dijous avui, ja 13 de juliol. Ja saps que nosaltres transitem per la nostra darrera setmana de programació local. Nosaltres ens fem més o menys com els escolars, curs escolar, que passa que acabem una mica més tard, eh? No perquè ens hagin quedat assignatures per pendents, que ara és veritat, ara ja no hi ha recuperacions, sinó perquè, mira, volem seguir parlant de Lleida, fer-ho des de Lleida el màxim possible. Ara, aquest parèntesi de vacances i desconnexió també el necessitem. Tornarem la primera setmana de setembre de manera puntual per parlar de Lleida. I mira, per parlar de Lleida ciutat, en comencem a parlar ara. I ho fem amb la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Lleida i regidora d'Agenda Urbana i Espai Agrari i de Sostenibilitat i Horta, la Begoña Iglesias. Begoña, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, primer de tot, enhorabona. No ens hem vist des de les eleccions, no. Per entendre'ns. I per tant, doncs, escolta, enhorabona i gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
Pues moltíssimes gràcies. Estic molt contenta, la veritat. Molt contenta.
Amb la Begoña Iglesias avui parlem de Lleida i parlem d'una cosa tan, aviam, tan normal com jo ho expressava la setmana passada, que a les cases, ho fas quan pots, però abans hi havia una dita que era fer dissabte, que és dissabte al matí, obres finestres, ventiles, endreces la casa, el que s'ha de posar a netejar es posa a netejar, si s'ha d'arreglar alguna cosa s'escombra, es neteja i deixes la casa a punt. Bé, vosaltres una mica, salvant les distàncies, perquè la casa és una mica més gran, heu començat a fer el mateix barri a barri i és endreçar, ordenar, arreglar i netejar. És el pla de barris aquest express, oi?
Sí. A més, Ricard, tu has explicat molt bé. A casa, quan dius faig una netejada a fons, ho faig tot, obro finestres i anem a que la cosa llueixi més i quedi més neta en profunditat. I és el que vam pensar durant la campanya electoral i durant els mesos, inclús anys anteriors, un parell d'anys anteriors, el mandat anterior, doncs ja sabíem, no?, que la insatisfacció dels ciutadans, hi havia dos insatisfaccions o queixes que eren molt, molt acusades, que una era la brutícia i l'altra era la inseguretat a la ciutat. Doncs, bueno, és obvi, no? Si el dia 28 de maig, doncs els lleidatans i les lleidatanes ens van fer un mandat concret, no? I nosaltres el vam entomar i aquest va ser un dels primers nostres reptes, que els ciutadans i ciutadanes estiguessin tranquils a la seva ciutat, estiguessin còmodes i que quan passegessin poguessin gaudir d'ella. I el primer que vam fer, com es diu col·loquialment, és arremangar-nos a veure què fem, com organitzem tots els serveis de neteja i manteniment de la ciutat i aquest és el resultat, no? Vam pensar el barri a barri i, bueno, jo personalment estic molt contenta, Ricard, molt contenta de la resposta que hem tingut des de dins de la regidoria, des de totes les empreses que l'Ajuntament té contractades i del propi ciutadà. Bueno, només arribar és molt bonic el que estic fent, Ricard.
Clar, és que el tema de la ciutadania en general, com bé deies, però després, si vols, ja anem de manera més quirúrgica parlant també d'aquests carrers que s'acaben netejant, que queden més nets i que, per exemple, el comerç local, que és allò que diem sempre, que pugui lluir, que pugui obrir portes i a veure si tenen la sort de que al dia a dia entri la gent i faci la seva compra allí, doncs també ho agraeixen,
Sí. I perquè al final és tot un conjunt, les ciutats és tot un conjunt, sí. I una cosa porta a l'altra, és la satisfacció del ciutadà, quan passeges pel teu barri, els comerços doncs obren les portes amb més alegria, tot és aquesta escala que s'ha d'anar engranant i que al final el resultat, nosaltres el que volem és això, doncs que la ciutat reviscoli i sobretot el comerç doncs també, bueno, també ho nota, si tu tens, clar, un barrinet,
no, totalment.
El ciutadà ja té la sensació de que ja no tires un paper, m'entens, no?
Sí,
la brutícia porta brutícia i tot el que està net doncs, porta a que la gent respecti més. No? I ara, si me permets fer un petit kit-kat, quan has dit lo dels comerços, mira, aprofito, si me deixes, per dir que l'Ajuntament té un servei gratuït de neteja, per netejar grafitis. Vale? Però, clar, aquests grafitis, a part d'estar a les parets dels edificis, moltes vegades també estan a les persianes dels comerços i costa treure's. Però, clar, són propietats, la titularitat no és nostra, però hi ha a la web de l'Ajuntament, hi ha una pestanyeta que si la persona, el titular que vulgui que l'Ajuntament vagi a fer aquest servei ens envia un mail, vale? Bueno, i llavors ens autoritza i l'Ajuntament de forma gratuïta doncs va a netejar aquestes pintades, no vull dir grafitis doncs, perquè a vegades els grafitis són macos, aquestes pintades que embruten físicament la façana o la reixa del comerç o d'on sigui, però estèticament embrute molt també la ciutat.
Doncs mira, bon apunt, ho dic perquè si algú ho escolta i està afectat, perquè de vegades és el que deia la regidora, un grafiti és una obra d'art, ens pot agradar més o menys, però si està fet al lloc adequat, doncs cap mena de problema, i per Lleida, afortunadament, darrerament tenim mostres d'art urbà molt gran, amb edificis magnífics, però clar, si es fa o no s'ha de fer, doncs
anem malament.
No. Sí, sí. Regidora, parlàvem bueno, d'aquest pla de barris, va començar de fet al barri de la Bordeta, són 3 dies per barri, de moment, per fer una neteja, per mirar mobiliari, per acabar d'arreglar 4 coses. Heu estat ja al secà de Sant Pere i avui cap a la Mariola.
Sí, t'he de dir, Ricard, que no són 3 dies per barri, és en funció de la dimensió del barri.
Clar, evidentment.
Sí, la Bordeta és un dels barris més grans, va ser 3 dies, per exemple, Secà ha sigut 2, i en funció de les dimensions del barri.
Però de punta a punta,
De punta a punta. El dividim per sectors, i cada dia es fa un sector.
Parlaves fa uns minuts, veladament, però també del civisme, o de l'incivisme, per entendre'ns.
Sí.
Perquè, clar, al final, una ciutat, tot el que és resta orgànica, fulles, pols que porta el vent, això no hi podem fer res, això és la natura i benvinguda sigui. Però un paper a terra, un envàs de menjar ràpid, una llauna, una ampolla, clar, això és algú que ho ha tirat a terra, que ho ha deixat, sí, o no ho ha de deixar. Això és incivisme, entre d'altres coses. D'això també se'n queixa la ciutadania, i això ja esteu pensant de com atacar-ho?
Sí, exacte. És una pena no parlar del civisme, perquè a Lleida la major part dels ciutadans i ciutadanes són cívics.
Clar.
El problema és que els incívics, això passa sempre, el problema és que la minoria, en aquest cas els incívics, que és la minoria, doncs fan molt ciroll i embruten moltíssim. Per tant, ha d'anar paral·lel, mentre netegem, el que s'ha de fer és anar paral·lel, doncs endurint les sancions, i el que estem fent ara és que la Cristina Morón, que és la regidora de Seguretat, així com jo només arribar a la regidoria, el primer que vaig pensar és que s'ha de fer una neteja en profunditat, ella també el primer que vam pensar és la seva primera feina és doncs revisar l'ordenança del civisme que tenim a la ciutat de Lleida. Llavors aquesta ordenança se revisarà en 2 vertents. La primera, endurir sancions, i perquè clar, bueno, si tires un paper al terra, doncs bueno, no passa res i tal, doncs sí que passarà. Sí que passarà, i la teva butxaca ho notarà. I la segona és doncs ser una mica creatius i pensar molt, que és el que s'està fent ara, i potser noves sancions que abans no estaven contemplades. Per exemple, el botellón està contemplat, però bueno, s'ha de revisar a partir de quan se considera botellón o no, m'entens, no? Per tant, serà una revisió molt profunda de l'ordenança, perquè també és veritat, l'actualitat va canviant i les ordenances s'han d'anar adaptant, i més en aquest cas, que s'endurirà amb les dues vertents, perquè si no dona igual la feina que fem, la il·lusió que posem tots, inclús els ciutadans quan passegen pel seu barri, dona igual la il·lusió que posem, si després venen darrere gent incívica, doncs i ens ho trenca tot.
Clar. Doncs en parlarem a fons, sobretot quan tornem a setembre i engeguem curs, però ja veieu que l'Ajuntament tampoc s'adorm ni marxa de vacances aquest
no.
estiu.
Menys aquest any.
Clar. Estem parlant amb la Begoña Iglesias, és la primera tinent d'alcalde i regidora d'Agenda Urbana i Espai Agrari, Sostenibilitat i Horta. Begoña Iglesias, com sempre, un plaer. Gràcies per atendre'ns.
Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Seguim amb les entrevistes electorals. Avui està amb nosaltres Isidre Gavín, candidat per Lleida de Junts. Isidre, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Amb l'Isidre Gavín, doncs, mira, també és un altre dels candidats que puc dir que fa anys que ens coneixem.
Sí, és cert.
La veritat és que ara, abans de que entres als estudis, estava fent memòria. Jo recordo l'època en la que Isidre Gavín va estar lluitant per l'alcaldia de Lleida. Primer amb Antoni Siurana, després amb Àngel Ros.
Ja fa quasi 20 anys això, fa temps, Doncs efectivament, mira, quan va acabar aquella etapa, jo em vaig allunyar de les eleccions, em vaig allunyar de les candidatures, em vaig allunyar de l'activitat política més d'aquesta primera línia, I precisament perquè aquests anys he estat en feines de gestió i amb responsabilitat en l'àmbit d'infraestructures, de la mobilitat, de la logística, del transport, doncs al final m'ha fet veure que aquesta experiència que he acumulat per anar a Madrid pot ser molt important, perquè aquí a les Terres de Lleida tenim una agenda de dèficit d'infraestructures i d'inversions molt important. I per tant jo crec que puc aportar amb aquesta experiència acumulada.
Isidre, estava recordant també ara, perquè a més és que passo per un carrer on hi ha els vostres cartells, el vostre eslògan és "Ja n'hi ha prou".
Sí.
De què ja n'hi ha prou?
Sí, ja n'hi ha prou de que ens enganyin. I ja n'hi ha prou de que ens prenguin el pèl. I ja n'hi ha prou de que els nostres recursos no tornin. I diem ja n'hi ha prou per visualitzar davant de la ciutadania, i a més m'agradaria que la gent interpretés que això no és només una opinió política, sinó que qualsevol pot anar a buscar les estadístiques, les dades, i se'n donarà compte de que tant si governa el PP com si governa el PSOE, posen 100 euros al pressupost per Lleida, per posar un exemple, i els uns inverteixen 15 o 14 o 22 o 35. Però cada any, tant si governa PP com si governa PSOE, ens enganyen els pressupostos, no executen el que toca i, a més, els compromisos que assumeixen no els compleixen. I, per tant, diem a la ciutadania, fins aquí hem arribat, i tant que sí, ja n'hi ha prou. Això no pot continuar així. I, per tant, hem de fer un cop de força democràtic, un cop de força ciutadà, perquè no ens prenguin més el pèl. I això consti que no ho diem pels votants de Junts per Catalunya o pels votants independentistes. No, és que això perjudica tota la ciutadania, perjudica el que vota PSOE, el que vota PP i el que vota Esquerra. I per tant, aquest és el nostre posicionament. Ja n'hi ha prou després de tants anys d'incompliments. La majoria d'infraestructures d'aquí a Lleida ho sabeu tots. Portem 25 anys reivindicant el mateix. 25 anys que s'acabi l'autovia de Lleida a Tarragona, de Lleida a la Vall d'Aran, de Lleida a Osca. I fins i tot, si molt m'apures, l'única que està acabada, que és la de Lleida a Barcelona, està en un estat de manteniment deplorable. Quan tornem de Barcelona, notem quan entrem a la demarcació de Lleida, però el cotxe comença a botar. Doncs ja n'hi ha prou.
Isidre, bé deies que l'experiència d'aquests darrers anys amb gestió des de la Generalitat et dona una posició per parlar de dèficit d'infraestructures privilegiada. Parlaves de carreteres, però a més, què creus que necessita la demarcació de Lleida?
Bueno, d'entrada necessita acabar aquestes grans infraestructures, perquè fixa't tu que tant pel món rural com per les empreses i el món econòmic, aquestes grans infraestructures, aquestes autovies que he citat, l'Eix Pirinenc també, la 240 també, doncs el que fan és comunicar-nos, diguéssim, amb els altres territoris, amb els ports, amb l'exportació, és a dir, són vies de llarga distància, de llarg recorregut, val? Per tant, aquí hi ha un dèficit impressionant. Després hi ha una altra agenda importantíssima, que és l'agenda de Rodalies. Ara fa poquet hem sabut que els trens que està utilitzant Renfe n'hi ha que estan descatalogats, que haurien d'estar en un museu com a trens històrics i amb un servei absolutament deplorable. Això m'ho conec molt directament perquè quan jo era secretari del departament ja vam anunciar amb el conseller corresponent que la llei de Cervera-Manresa l'operaria Ferrocarrils. La llei de la Pobla és un altre exemple d'això que dèiem. La llei de la Pobla l'Estat la va tancar. Tancar. No, no li feia cap problema tancar aquesta línia. I deixava el Pirineu i la Noguera i totes aquestes comarques totalment desabastides. La Generalitat ho va agafar i avui hi ha un servei de molta qualitat. Doncs volem que aquest servei de molta qualitat també es presti a la llei de Cervera-Manresa amb el doble de freqüències. I aquests trens s'estan fabricant i això es posarà en marxa. Però la infraestructura ferroviària, almenys de moment, seguirà sent de DIF i, per tant, hem d'exigir aquestes inversions. I després hi ha una altra cosa molt important que en bona mesura té les inversions fetes, però que és estratègic pel nostre territori. Cada vegada que s'anuncia un nou servei d'alta velocitat, Lleida no surt al mapa. El low cost, aquells bitllets barats, Lleida no surt al mapa. Ara em van anunciar un a Montpellier.
Sí, Montpellier, que t'anava a preguntar, és
i Lió,
el AVE que connecte i que entre Lleida, Lleida, Espanya, França, que a més, jo crec que hi ha un agravant aquí, és que pare a Figueres, pare a Girona, pare a Barcelona, pare a Tarragona, pare a Saragossa, però no pare a Lleida.
A tot arreu, pare a totes les capitals catalanes menys a Lleida. Això és impresentable. Nosaltres l'endemà mateix d'aquest anunci ja vam sortir una vegada més a reclamar això. Això és el dia n'hi ha prou. El dia n'hi ha prou és això. Ja n'hi ha prou de que ens prenguin el pèl. Fixa't que a més, nosaltres, aquest mandat anterior, la Maite Rivero, la nostra senadora d'aquest territori, que avui és la cap de llista del Pirineu, per Junts, va presentar una iniciativa, evidentment acompanyada i reclamada per tots nosaltres, i es va aprovar de dir, escolti, govern central, recuperi tots els trens d'avant i d'alta velocitat d'abans de la pandèmia, perquè la gent ja necessita, ja ha recuperat la mobilitat d'abans de la pandèmia. Es va aprovar. S'ha implementat, ja t'ho dic jo, no s'ha implementat.
No s'ha implementat.
El ja n'hi ha prou és això.
Isidre Gavín, parlaves també abans del món agropecuari, que és tan important a les comarques de Lleida. No ens ha de fer ni complexe ni vergonya de dir-ho. És importantíssim el món agrari a Lleida.
Moltíssim. Per nosaltres és una prioritat absoluta. I ho demostrem, primera, perquè la nostra candidatura hi ha un munt de candidats de pobles petits. Estaràs, Durro, Bellver de Cerdanya, la Granadella, Alfarràs, una molt bona representació. I l'altre és que des que porto l'inici de campanya, gairebé cada dia he estat fent anuncis de propostes per al sector. Ens hem reunit amb totes les organitzacions, ahir amb Unió de Pagesos, amb totes, amb Afrucat, amb totes les associacions empresarials agraris, Assaja, Joves Agricultors, i a més estem fent propostes en aquest sentit. Doncs, escolta'm, que es modifiqui el Codi Penal, perquè els robatoris que es fan de fruita, de productes d'hortalisses, d'eines del camp, s'endureixin les penes i que no hi hagi tanta reincidència. Això mateix és un problema que passa a l'eix comercial, constantment. Doncs, escolti, que s'endureixi el Codi Penal per això d'aquí. Estem dient que els pobles petits, la meitat dels municipis de Lleida, la meitat, estan amb exclusió financera. Vol dir que no tenen ni una agència bancària ni tan sols un caixer. Home, un sector hiperregulat com el de la banca, que el govern els diu tot el que han de fer i el que no han de fer, amb uns beneficis multimilionaris, amb uns préstecs que se'ls va fer fa molts anys, si te'n recordes, amb aquella crisi de 63.000 milions, que va dir que eren a tornar. Home, vostè no pot permetre que tanquin tot això d'aquí a la meitat dels pobles. Vostè els ha d'obligar a mantenir unes oficines obertes, encara que siguin interoperables per qualsevol entitat, encara que sigui adaptat una mica a la realitat, no? Doncs fixa't que estem fent moltes propostes en aquest sentit, perquè efectivament el sector agrari, el sector ramader i en general el món rural dels pobles petits és prioritari per nosaltres. Tenim una proposta també molt xula, que és una fiscalitat adaptada als pobles petits. El poble petit, en general, té el desavantatge de que està lluny dels grans centres de servei, lluny dels grans hospitals, dels grans teatres. Doncs, últim, fem una fiscalitat adaptada a aquests pobles petits per ajudar a que la gent es quedi, o fins i tot que hi vagi.
Candidat, ara parlàvem del món agropecuari, sabem que van de la mà, però no n'havíem parlat mai perquè no n'havia faltat mai, però ara sí, tema de l'aigua, sequera, canvi climàtic, sostenibilitat, ens hem adonat ja que hem de remar tots cap a aquesta direcció?
Ens hem adonat a cops de moltes coses. De moltes coses. Primera, el canvi climàtic el tenim aquí, i és indiscutible, perquè hi ha molta gent que en defensa de no sé quins valors exactament, doncs això ho han estat qüestionant fins fa 4 dies, alguns partits fins i tot, això ho qüestionen. Escolta, el canvi climàtic el tenim aquí. Però nosaltres hem dit, ho diem, que els pagesos de Lleida, el nostre sector primari de Lleida, ha patit 2 sequeres. La climàtica, perquè no ha plogut quan tocava, uh-huh, i anem repetint períodes sense precipitació, i la segona sequera que ha patit és la mala gestió de l'aigua, que ha fet que els pantans es buidin i que s'hagi de tallar l'aigua del canal d'Urgell. A les conques internes això no ha passat, perquè amb una gestió de proximitat s'ha vist el que aniria passant i s'ha fet una regulació i una planificació que no ha fet falta tallar cap rec. Aquí nosaltres diem, ja n'hi ha prou, obrim els ulls, obrim els ulls. Les hidroelèctriques han tingut un benefici l'any passat del 236% més alt. És a dir, les hidroelèctriques han fet llum quan els hi ha donat la gana, inclús els moments dels pics més alts de preu. Per dir-ho així, planerament, s'han forrat. I alhora han deixat sense aigua els pantans que després han tallat el rec. I després els oferim als pagesos unes ajudes que no cobreixen les despeses. Però què carai és això? Ja n'hi ha prou. Per això jo deia abans, també faig el mateix paral·lelisme d'abans, tant si governa PP com si governa el PSOE, governen per la gran banca i governen per les grans hidroelèctriques, però no per la gent dels territoris petits i dels municipis petits i del món rural i de Catalunya. És que no. I aleshores estem dient, escolta, la conca del Segre, que geogràficament està totalment dins de Catalunya, reclamem que la puguem gestionar des d'aquí, des de la proximitat. Mm-hmm.
Acabarem amb un tema concret, perquè l'altre ja me l'has contestat, el tema d'aquest tren d'alta velocitat que no para a Lleida. Parlem ara de Lleida-Ciutat, perquè hem estat parlant de territori, evidentment. Lleida-Ciutat, que el Turó de la Sovella acabi sent patrimoni mundial de la humanitat, pot ser aquell de espenta per acabar d'endreçar la ciutat i posar-la al mapa?
Pot ser una empenta molt important. Jo recordo quan estava de president de la Diputació vaig donar les primeres passes. Vam encarregar un estudi, un especialista, una consultora especialista que havia fet tot el del patrimoni mundial de la Vall d'Uí. I per tant allà vam posar les primeres pedres perquè aquest projecte acabi bé.
Clar, és que amb la Vall de Boí veiem l'abans i el després de que això passi.
I tant. I ara amb les falles, amb la declaració de les falles, patrimoni mundial, Això és un fet molt important que a Lleida li pot donar un impuls, però també hi ha altres projectes estratègics. Jo, per exemple, hi lligo una miqueta també amb les infraestructures i això, per això et deia que com he sigut principal responsable i me n'he ocupat directament quan estava al govern de la Generalitat en l'àmbit de les infraestructures, hi ha altres temes que també són molt importants. Per exemple, Torreblanca, 4 pilans. Després de tenir aquests terrenys comprats a l'Ajuntament de Lleida 20 anys amb un calaix fosc i que els governs socialistes no fessin res, quan hi ha hagut un govern amb l'Antoni Postius a Urbanisme i nosaltres a la Generalitat, ens vam posar d'acord a tirar endavant Torreblanca 4 Pilans. I al costat de Torreblanca 4 Pilans estem fent l'estudi informatiu, que ja té pràcticament el pla director aprovat, Torreblanca 4 Pilans, estem fent l'estudi informatiu d'una terminal ferroviària. Aquesta terminal ferroviària de 750 metres serà el nostre port. Serà el port de Tarragona de Lleida, per entendre'ns. Doncs bé, aquesta infraestructura tindrà tota la potència si li arriba l'ampli internacional de mercaderies, és a dir, si ens connectem al corredor mediterrani de mercaderies. I això, per exemple, per mi serà una prioritat absoluta. Fixa't que també està en el terreny de les infraestructures, però en canvi això té una repercussió econòmica tremenda. I això pot fer, efectivament, patrimoni mundial la Seu, per descomptat que sí, però des del punt de vista econòmic, captació d'empreses, exportació dels nostres productes agroalimentaris, és a dir, aquest projecte jo m'hi dedicaré, com ho he fet abans des de la Generalitat i ara ho faré des de Madrid.
Molt bé, ja per acabar, doncs et deixo aquests 30 segons finals perquè puguis demanar el vot.
A mi m'agradaria que la ciutadania fes aquesta reflexió i en el sentit aquest que expliquem de dir ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou de que els grans partits, tant és PP com PSOE, i ells poden mirar les xifres i poden mirar les dades i veuran que això no és una opinió política particular meva ni de Junts per Catalunya, sinó que és una dada fefaent, no compleixen les seves promeses, no compleixen les seves inversions. Bueno, per posar-ho en un extrem, ara es volen carregar el català i, a més, ens posen a una llista de terroristes, a l'Europol. Bueno, Escolta, jo crec que això arriba a un punt, quan diem ja n'hi ha prou, que ja és un tema de dignitat. Ja és un tema d'orgull propi, no? Escolta'm, votar aquests partits no serveix de res, no compleixen, no ens ajuda, ens empobreix, i si em permets, votar Esquerra de moment ha servit pel mateix. És a dir, Esquerra ha fet l'abraç de l'os amb el PSOE a canvi de nada, no? Pues a canvi de nada, jo dic, a veure, què han aconseguit els Esquerra per Lleida? Jo no trobo res. Potser un parell de pel·lícules de Netflix, no? Nosaltres pensem que avui, per dignitat i per sentit pràctic i perquè es compleixin i tornin els nostres diners, l'únic vot útil que hi ha a Lleida és el de Junts per Catalunya, perquè permet defensar els interessos de Lleida, que és amb l'únic amb el que nosaltres estem compromesos.
Isidre Gavín, candidat de Junts a aquestes properes eleccions a Lleida, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I aquesta setmana ja sabeu que estem acomiadant la temporada. I per què ho fem tota la setmana? Doncs perquè hi ha molts espais que són setmanals i, per tant, quan toque l'espai, doncs hem de recordar que estem a la darrera setmana de la temporada de ràdio, d'aquest 2022-2023. Agafarem forces aquestes properes 6 setmanes, que és només parem 6 setmanes, i la primera de setembre hi tornarem. I ara parlem doncs d'animals de companyia. Ja saps que tota aquesta temporada ens han acompanyat els amics, i ja ho dic així, els amics de Anadon Veterinaris. És un centre veterinari pioner i líder a la ciutat de Lleida. Estan al carrer Segrià número 11. Tenen una experiència brutal i, a més, un tracte fenomenal. Visita'ls. Si no els coneixes, els has de visitar. Carrer Segrià número 11. Només que tinguis animals de companyia a casa, doncs t'has d'anotar aquest telèfon que et diré ara. 973-266-388. Per què aquest telèfon? Que, a més, és fàcil de recordar, 973-266-388. Per què aquest telèfon? Doncs perquè aquest telèfon funciona, agafa't, les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Sempre, sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. Què et sembla? És un servei sense subscripció, no has de pagar res, no has de ser soci, no cal ni que et coneguin. Tu anota aquest telèfon, 973-266-388, i si mai tens una emergència, una urgència amb el teu animal de companyia, truca, que funcione sempre, de matinada, diumenge, ara l'agost, també. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
La Imma Sabater és la infermera veterinària, Anadon Veterinaris, ja fa unes quantes temporades que ens acompanya, unes quantes, abans de la pandèmia i tot,
Sí, sí.
O sigui, ja, com a mínim és la quarta temporada, com a mínim. Ja m'aventuraria a dir que potser és la cinquena i tot, cinquena o sisena.
Potser sí.
Ja fa dies, Doncs és la infermera veterinària d'Anadon Veterinaris, com bé ja sabeu, i des de fa unes setmanes, uns mesos, és terapeuta felina certificada. I està al capdavant, com t'explicava, d'un servei nou que ofereix Anadon Veterinaris, ja et dic que són pioners i que, per tant, això també doncs és únic a Lleida, on t'ofereixen teràpia felina.
I la nostra formació és per fer de traductors, per dir d'alguna manera,
bueno, ja
de lo que està dient el gat, i poder ajudar les famílies i al gat també, sobretot, no?
Clar.
Que per fin han sabut el que jo volia, pues això.
Imma Sabater, perquè amb un exemple sempre s'entén més. Explica'm quin ha sigut el cas més comú d'aquests darrers mesos que esteu oferint aquest servei, que quina consulta més comú ha rebut?
Lo més típic és: el meu gat no fa pipi al sorrat.
Ah, caram!
El meu gat es fa pipi justament al costat, o al llit, o les femtes. No les fa...
Jo pensava que els gats venien ja... Vull dir que ja ve l'ADN, això, que ja ho fan sempre bé allí i ja està.
Perfecte, ho dius molt bé. Quan no ho fan és per alguna raó.
Ah,
aquesta és una de les... I moltíssima gent... Ah, ja estic acostumada, ho fa sempre aquí al costat, ho netejo ja... No és normal.
Pensava que anaves a dir, ho fa sempre aquí al costat, doncs moc la sorra una mica cap al costat.
Sí, ho fan a vegades i veuen que no és això.
No funciona,
no funciona, continuen. I se queden tan tranquils i diuen, doncs ho netejo... No, penseu que ell sap on ha d'anar. Si no va on ha d'anar, és per alguna raó i s'ha de descobrir quina raó és. Aquesta és molt comú, no és res greu, vull dir, la de les femtes i el pipi fora de lloc, molt comú. I la campiona, després d'això, rasca el sofà, rasca les cadires. Això tampoc ho ha de fer. Ja sé que està molt normalitzat. Quan tens un gat, no és així. Jo tinc 5 gats, no un, 5. I us asseguro que no rasquen fora el lloc.
Vale.
Per raons també, clar. Quan rasquen el sofà és per alguna raó també, perquè el rascar per ells és una manera natural, és saludable que ho faci, ho té que fer.
Uh-huh.
Però, clar, igual ho fa el sofà perquè no té un altre puesto. Ja sé que molta gent que m'està escoltant pense, com que no? Jo tinc 3 rascadors a casa, no un, 3, i no val rascadors. I no te fa pensar per què no val rascadors?
Clar. Alguna cosa passa.
Doncs, per què no va el rascador si estan pensats perquè vagi un gat?
Aquí apareix la figura de la terapeuta.
Exacte.
Felina.
Estem allà per dir-te, no, pues mira, no va per això.
No, a més, la gràcia, si voleu un plus, és que coneixereu a la Imma en persona.
Sí, clar.
Bueno, clar, també té la seva gràcia, no?
Sí, tinc que anar a les cases moltes vegades a veure què passa per allà.
Vinga, això et anava a preguntar. Molt bé, vinga, jo ja... Imagina't que tinc un gat. És molt imaginar, però imagina't que tinc un gat i tinc algun problema d'aquests.
Sí.
I al final, jo ara estic escoltant la ràdio i m'has convençut. Vinga, me'n vaig cap a Nadon Veterinaris, carrer Segrià número 11. Escolta, que hi ha la Imma que ha escoltat això de la teràpia felina i tal. Un moment que ara surt. Imma, què tal? Bon dia, bon dia. Què fem llavors? Què faràs? Què em preguntaràs?
La visita, diguéssim, és un pack de 3 visites, uh-huh, perquè no és tan ràpid. Això que acabo d'explicar en 5 minuts és un procés llarg. Primer, he de saber per què ho fa. I per això, normalment, la primera visita, primer parlo amb tu i quedo un dia per poder anar a casa teva a veure la teva casa, a veure quines condicions viu el gat, on té els sorrals, on, uh-huh, té els rascadors, la convivència que teniu entre els dos, la rutina que teniu. He de trobar el motiu d'això. Clar, no, adivina, no soc, soc terapeuta, o sigui que...
Clar, no s'ha de saber el per què.
Sí, per
pots
alguna
tenir
raó...
idea, pots tenir indicis,
sí,
perquè per això
sí,
tens
per
experiència,
raó,
però s'ha de mirar.
Clar, si per alguna raó vius lluny o no puc anar a casa teva, pues jo te diré què vol que... en vídeo, mira, vull que em gravis això, aquesta hora del dia, aquesta, quan fa això, i ho veuré per vídeo, però sempre la primera visita és... veure com viu aquell animal i la vostra vida en comú, amb la teva família, el lloc on viu, saber on veu, on menja. Mm-hmm. Això serà la primera visita. Una vegada que jo estudiï el seu entorn, te dono deures. Te dic, mira, has de fer això, prova això, prova l'altre, mira, això ho ficarem aquí, has de fer això... Bueno, te dono una sèrie de feines que has de fer, mm-hmm, i torno... o tornes tu, parlem dintre de 3-4 setmanes, donem un temps raonable a veure si ha donat efecte i tu suposem que em dius, mira, això ha anat superbé, però això altre no acabem de... Bueno, pues torno a dir-te, mira, pues ara provarem això i això altre. I fins que trobem que tot estigui en pau i bé.
Tot té solució?
Gairebé tot.
Val. He de dir, no, ho dic perquè la gent no es desmoralitzi i es pensi que el seu gat i el seu problema... Ui, és que aquest és molt estrany, segur que hi ha solució.
No, gairebé tot. Això sí, he de dir, i ho deixo molt clar, hem de conviure en pau. Hi ha coses que són bàsiques i que s'ha de conviure en pau. Lo de la caca, lo del pipi, tot això es pot solventar sempre. Ara, lo que jo no puc fer... ni cap terapeuta del món, és canviar el caràcter del gat.
Clar.
Què vull dir amb això? Que si nosaltres tenim un gat que arriba gent a casa i s'amaga, perquè s'amaga, no que sigui agressiu, l'agressivitat es pot tractar i deixen de ser agressius, o minimitzem molt l'agressivitat.
Clar.
Però si és tímid i no li agraden les visites, s'amagarà, i això no passa res, és així, és el caràcter del gat.
No, és que estava pensant ara, i anava a dir justament això, igual que diem, a veure, que les persones són com són i no canvien, doncs els animals també.
Escolta,
hi ha animals que són més moguts, d'altres són més tranquils, més també hi ha, suposo, animals que són més extrovertits i d'altres que són més introvertits,
moltíssim,
oi? Clar, vull dir, és que no, al final no tots han... hi ha moments que volen jugar els gats, però la millor un és més extrovertit i l'altre és
exacte.
Més tímid.
La teràpia, amb la teràpia arreglem problemes que no són normals, clar, que són comportaments fora del normal. No canviem el caràcter del gat. Hi ha gats que són supersocials i estan sempre amb les visites i els agrada que ficar-se panxa amunt perquè tothom... Hi ha uns altres que s'amaguen i esperen a que marxi tothom o surten molt tímidament. Això és el caràcter del gat. Mm-hmm. Això no té cap problema la família o el propietari amb el caràcter del gat. No té cap problema. Bueno. Això és diferent.
Doncs això és la teràpia felina, ho fa la terapeuta felina certificada. Aquí jo crec que és on hem d'incidir, és a dir, l'AIMA ha estudiat bastant per això. No perquè sigui l'AIMA, l'AIMA perquè la tinc aquí al davant. Qualsevol persona que sigui terapeuta felina certificada, són persones que heu estudiat precisament això. A més, ara bromes a part, els gats no és un animal fàcil. Aviam, enteneu-me, vull dir fàcil, vull dir que,
sí, sí,
que són complicats, que s'ha d'entendre moltes coses. Mm. I l'experiència és un grau, evidentment, però els estudis també ajuden. Ho dic perquè
sí.
si trobeu aquest servei en un altre lloc, podeu preguntar, però escolta, has estudiat això? Estàs certificada o certificat? Perquè, aviam, l'experiència és un grau, l'AIMA també la té, l'experiència, però és que a més té els estudis. I llavors jo crec que tot això ho canvia. A més, l'AIMA és una persona que us... Escolta, si hi ha alguna cosa que no es pot solucionar, doncs també us ho dirà. Escolta, això no ho podem canviar com tu vols canviar-ho. Clar. A la millor ho podem suavitzar, a la millor en podem buscar un entremig.
Clar.
Vull dir que ara això sí, aquí és molt difícil donar consells genèrics. Cada animal
no es pot.
És un món.
Sí.
I quan dic casa vull dir els propietaris.
I cada gat.
Sí, sí. Cada animal i casa
sí,
és un
sí,
món.
Sí, sí.
Això funciona així.
Funciona així i sempre es pot ajudar. També he de dir moltes vegades que lo principal sempre és que no sigui algo fisiològic.
Correcte.
Sempre hem de descartar que sigui que està malalt d'algo, que fa coses rares. Escolta, perquè té una malaltia. Digue-me.
Quan vas a casa dels clients, els gats et reben tots bé? Et donen la benvinguda o no?
No.
No tots.
No tots. Ja que sí, ja que les meves mans tenen uns quantes cicatrius.
Bueno, sobretot, no intenteu fer vosaltres amb consells que t'han dit d'internet, he llegit, no sé què. No. Escolta,
sisplau,
tenim aquest servei a Lleida,
si
fem-lo anar.
Ara... Gràcies perquè m'has fet recordar algo i sí que ho vull dir. Això és general, generalíssim. Per tothom, sisplau, sisplau, de veritat, no disfraceu els gats, no els fiqueu barrets, ni llacets, sisplau, no els agrada, encara que siguin tan bons que s'ho deixin ficar, no els agrada, no estan còmodes, no feu aquestes coses, no perquè sigui Nadal l'he de vestir de Papa Noel, no perquè sigui Halloween el tinc que ficar de Dràcula.
Això ho he vist en algun vídeo.
Sisplau, i una altra cosa, que ja sé que a totes les pel·lícules surt, ja ho sé, però... Les estressa moltíssim, són els cascabels al coll.
Ah,
sisplau,
ah, sí?
No ho feu. Penseu que la oïda del gat és molt sensible.
Però escolta, va haver un temps que es veneien collars amb un cascabell.
I es continuen venent.
Ah,
però això no vol dir que al gat li agradi.
Ei, pues
això és un altre tema comercial. Sisplau, no els agradi. Uh-huh. La oïda del gat és molt sensible. I vosaltres sabeu el que és. Glong, 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 glong.
Clar, clar, clar.
Nosaltres sentim clink, 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 però ell no sent clink, clink, clink.
No, la té molt més aguda.
I a vegades és algo... M'he trobat cases que el gat està estressadíssim i li treus el cascabell i ja està. Pau!
Imagina't,
això sí que és supergeneral. Sisplau,
imagina't,
no ho feu.
Imagina't, no facis cara de pena.
És que em fa pena, pobrets, que ho passen malament. I sí que sé que hi ha que són molt bons i no diuen res i porten cascabell, però això no vol dir que els agradi.
No, evidentment, tens tota la raó. I llavors és quan un gat té la personalitat forta que rebote. I no saps per què, doncs a la millor és per alguna cosa.
Això fa pipi fora de lloc.
Correcte. Doncs per això serveix una terapeuta felina. Anem a saber què li passa al teu gat o gata i anem a buscar solució, que després la convivència és molt millor i llavors sí que pots gaudir de tenir un animal de companyia, en aquest cas un gat o una gata a casa. Imma Sabaté, Ja està?
Ja està.
Una temporada més?
Vinga, ara estiu, estiu, vacances!
He d'agrair des d'aquí públicament al Jorge Anadón, que és la persona amb la qui tractem a principi de temporada i qui ens dona la confiança de poder parlar en nom seu i de la seva clínica a tots els oients de la cadena COPE a Lleida. La veritat és que és un plaer, és una persona, el Jorge, encantadora, que escolta, que ens dona via lliure. Parleu del que vulgueu. Jo ja confio en la Imma, ja sé que portarà bons temes. I escolta, he de parlar amb ell per a veure si renovem per la temporada vinent,
que
seria tot un luxe. Imma Sabaté, que tinguis bon estiu.
Igualment, moltes gràcies per tot.
Una abraçada gran.
Adéu.
Gràcies, Imma. I nosaltres ens plantem a la una. Soc el Ricard Álvarez. Demà hi tornarem des de Lleida a les 12:20, però ara en uns minuts amb el David Velasco, les escapades de COPE.